al final amb una crida al diàleg dels acusats. L'últim torn de paraula de cadascun d'ells ha posat el punt final en aquesta vista oral després de 4 mesos. Els presos independentistes demanen al Tribunal Suprem que la seva reivindicació torni a la política. La resta d'acusats també van demanar d'una manera general als jutges que facin una sentència responsable. Una sentència que es podria dictar al setembre o bé a l'octubre. Per la seva banda, Joaquim Forn ja ha sortit aquest matí des de la presó de Soto del Real per anar a Barcelona per poder assistir a la constitució del govern barceloní aquest dissabte. La tornada a Madrid encara no se sap. En tot cas, el ministre de l'Interior espanyol va apuntar ahir que tots els presos puguin tornar el més aviat possible a presons catalanes. Ahir es van viure nombroses manifestacions arran de la fi del judici. Es van repetir les crides a favor dels presos polítics com també a l'autodeterminació per tot el territori català. Milers de persones van sortir als carrers per reclamar que el judici del Suprem ha estat tota una farsa. Per la seva banda, el president de la Generalitat també exigia ahir la llibertat immediata dels líders independentistes empresonats un cop el judici doncs, ja ha quedat vist per sentència. Per cert, que Quim Torra compareixerà avui al Parlament per valorar el seu primer any com a president del govern i ho farà en el que serà el primer ple de la Cambra Catalana. I aquesta nit, Arrels Fundació ha sortit als carrers de Barcelona a enquestar les persones que dormen al carrer. Els hi han preguntat sobre el temps que fa que viuen al ras, si pateixen o no violència i sobre el seu estat de salut, entre d'altres qüestions. L'objectiu és comptar per quart any consecutiu amb informació útil per afrontar la problemàtica del sensellarisme. Per aquesta tasca es necessitaven més de 700 persones voluntàries que han participat entre les 10 de la nit i fins a les 5 d'aquesta matinada. El resultat del recompte el sabrem d'aquí un parell de setmanes. Doncs bé, fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora. Quan siguin les 10, comença Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Felip, per què estàs tan content avui?
Perquè vaig a Fira Gran.
Fira Gran?
Sí, dona, al Saló de la Gent Gran de Catalunya.
Què faràs a Fira Gran?
Hi ha més de 400 activitats gratuïtes i, a més, em puc informar i participar d'un munt de coses.
Quan és?
Del 12 al 15 de juny a les Drassanes Rials de Barcelona.
M'has convençut. Espera'm que t'acompanyo.
Més informació a firagran.com amb el patrocini del grup Mèmora i Electium.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i la Caixa.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Acabem de viure amb consternació el gran enrenou de la treballadora d'Iveco. Es va suïcidar arrel d'un vídeo d'unes imatges que difonien els seus propis companys de feina. Això ens fa plantejar, hi ha sexting segur? Què i quan ho podem compartir? Quina és l'arrel de tot això? L'arrel té nom propi, hipersexualització. Avui parlarem d'hipersexualització amb Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon dia i molt benvinguda, Anna.
Hola, molt bon dia.
L'Anna també és consellera del programa Plusvalua Dona i ens acompanyaran a la taula Marina Almansa, periodista. Bon dia, benvinguda, Marina.
Hola, bon dia.
Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge Espanya. Bon dia i molt benvinguda.
Bon dia a tothom.
I Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora d'Open Up Barcelona. Bon dia, Maria Eugènia.
Bon dia a totes.
Anna, a les teves xerrades sovint dius que avui dia es parla de sexe fins i tot per vendre un gelat amb algú que no té res a veure i a les 4 de la tarda. Sí. Explica'ns-ho, això que tu expliques a les xerrades. En quines situacions quotidianes veiem aquesta societat hipersexualitzada?
A veure, fem una prova, em seguiu, sortim pel dematí al carrer, sí, i ho veiem, doncs, a les valles publicitàries, als autobusos. Arribem a casa, encenem el televisor i on ho veiem els anuncis de xocolata, de perfums, de iogurts, d'electrodomèstics, per exemple. Ho veiem també, doncs, en els reality shows, en els concursos, sèries de televisió, pel·lícules.
I què és el que veiem exactament?
A les xarxes socials. Veiem, mira, hi ha uns estereotips ara, doncs, que són molt potents, sobretot en el cas de les noies, sí, especialment, hi ha un estereotip molt potent que fa servir un model sexual masculí més liberal, més desinhibit, on el que es basa que tenen el poder, no?, a través d'aquesta hipersexualització, no? Jo sempre els hi pregunto quan parlo amb noies, doncs, tu has aconseguit deixar de ser vista com un objecte, doncs, a través d'aquest model. Després hi ha també, però també hi ha un estereotip masculí molt potent, doncs, en el que el noi es presenta com un ligón, no?, com un noi, doncs, molt sexy, també, doncs, que es fa molt al dur, no?, que el que es coneix també com metrosexual, sí. Com tu dius, com jo dic a les xerrades i com el bé has dit, no?, doncs, ens parlen de sexe, doncs, fins i tot per vendre's un gelat a les 4 de la tarda, així és.
O sigui, tenim el sexe fins i tot a la sopa i ja l'hem normalitzat, Anna, podríem dir?
Sí, jo sempre és el que dic, no?, que de vegades em diuen, no, Anna, però que exagerada ets, però què m'estàs explicant, si això és normal, i dic, no, això no és normal, això és habitual, perquè si tu penses que això és normal és que has hipersexualitzat la teva mirada, perquè la hipersexualització condiciona la teva imatge personal, que això ens en pot parlar molt bé la Bet, la nostra identitat i com ens relacionem amb els altres. Clar. I té les seves conseqüències.
I tant. Aquestes conseqüències, quines són en els joves i especialment en els nens i les nenes? Perquè ja creixen veient totes aquestes imatges anant pel carrer.
Sí. Avui per avui, realment, les conseqüències que té la hipersexualització són les fragilitats contemporànies, no? Parlem d'anorèxies, bulímies, fòbies socials, depressions, suïcidis inclús, però és que a més, si tu bases la teva autoestima en la percepció que els altres tenen del teu cos, si aquesta és negativa, condicionarà les teves relacions de parella i d'amistat. I normalment, doncs, tendeixen a ser tòxiques. De fet, segons dades de la Fiscalia General de l'Estat, de l'any 2017, el número de judicis per violència de gènere menors va ser el més alt dels últims 7 anys. I molts joves no tenen, un de cada 5 joves, crec que és entre 15 i 25 anys o 29, ara no recordo bé, consideren, doncs, com algo normal el control abusiu, inclús acceptable i que no es pot evitar, inevitable, el control abusiu per part de les seves parelles. No?
Què vol dir control abusiu?
Control abusiu, doncs, per exemple, en xarxes socials, no? Sí. Pues, o a través del mòbil, saber quan estàs que contestis, quan quan et truquen, que contestis sempre, o quan estàs en línia al WhatsApp, doncs també que sempre contestis, o espiar el mòbil, o, per exemple, com a prova d'amor, exigir compartir, doncs,
fos, el número secret.
El sexting.
Ah,
el sexting, que és el que parlàvem abans, no? Sí. El compartir fotos o vídeos explícits, no?, com a prova d'amor. De fet, recull això que comentaves, no?, si hi ha sexting segur. Jo crec que absolutament no hi ha sexting segur. Primer vull dir que mai s'ha de culpabilitzar a la víctima, sobretot, perquè això porta, doncs, a molts problemes, inclús això per endavant. Però no hi ha sexting segur, perquè al moment... És a dir, es pensen que les... majoritàriament ho pateixen les nanes, no? Es pensen que són tontes, els joves no són tontos. Ells comparteixen les seves fotos amb una relació de confiança. El problema ve després. Clar. Per tant, no hi ha sexting segur. I això s'ha de dir molt clar.
Clar, vosaltres, des de la vostra associació, l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals de Catalunya, precisament el vostre objectiu principal és la defensa del menor.
Sí, absolutament. Mira, per exemple, a Instagram, bueno, a les xarxes socials o a internet es veu molt la hipersexualització a través de la pornografia. Ja sabem, doncs, que, per exemple, Pornhub, que és una de les pàgines, doncs, que té més seguidors, l'any passat va tenir més de 30 bilions en B de visualitzacions, i que l'accés a pornografia dels menors és, doncs, anys d'edat mitjana, però que hi ha més d'un 20% tenen menys de 10 anys. Clar, què passa? Això té un impacte en el seu cervell molt potent, i avui dia ja hi ha depredadors sexuals, no?, d'aquesta edat. Fa uns dies sortia una notícia de nanos que havien penjat, sortia entre 2 i 15 o 16 anys, havien compartit fotos, material, doncs, pornogràfic, doncs, per aconseguir likes. Tu creus que un nen de 2 anys té la capacitat per fer-ho? No, són els nanos grans que ja ho han normalitzat, per això s'anà molt al tanto. I després també a Instagram ens trobem, per exemple, a part de tot el que et pots trobar a través del buscador, que tu pots denunciar, de vegades et fan cas, de vegades no. Sembla que s'ha defensat més, no?, la llibertat de publicar el que em dóna la gana, que no pas la defensa del menor, no?, que aquí és molt vulnerable. Però després també hi ha un tipus d'influencers, no són totes, però són les més seguides avui dia, doncs, que tenen aquest model, que tenen com un fals missatge, per mi, feminista, no?, i que venen, doncs, la seva intimitat, que precisament és el que més agrada als joves, doncs, a canvi de popularitat, de tenir més likes o de diners.
Clara, fa pocs dies sortia una notícia, precisament, que una nena molt joveneta, de 10 anys aproximadament, li va preguntar a una altra més gran què podia fer a Instagram per aconseguir més seguidors. L'altra li va dir que la intimitat, però intimitat a nivell del seu propi cos, i no havien passat 2 hores que de tot el món ja tenia seguidors. I ella anava provocant que es trauria la roba interior.
Clar, sí, sí.
I deia que ho feia perquè s'avorria. És que m'avorro i quiero más seguidores, però... Clar, això que d'entrada ens pot fer posar les mans al cap i espantar-nos, més que espantar-nos, el que hem de fer com a societat és buscar solucions.
Absolutament d'acord. I tot comença a casa.
Clar, i què podem fer, Anna, com a pares, com a mares, com a escola? Què fem?
Primer, com a pares. Com a pares, jo penso, doncs, que realment prendre consciència que estem en una societat hipersexualitzada, és cert, hi ha una sèrie de perills, també és cert, però tenim la clau i és educar. En primer lloc, educar en la intimitat. Per exemple, doncs, creant espais de privacitat per protegir la intimitat dels nostres fills. Però, ojo, que quan nosaltres estem en xarxes, què compartim, també? Compartim la nostra intimitat, compartim la intimitat dels nostres fills, perquè els nostres fills no són nostres, no? També els hem de valorar en aquest sentit i donar exemple, perquè, com sempre dic també, com el del gelat, no?, l'òrgan educatiu per excel·lència són els ulls, oi?
I tant, la vista.
En aquest sentit, després, algo que pot semblar molt, molt simple, no?, però que és... Bueno, després també, per exemple, amb el món online, quan són una miqueta més grans, aprendre a gestionar els contactes. És molt important, perquè ens estolviaríem molts temes de grooming. Pensa que precisament el que és el pederasta, precisament el que intenta ser és molt confiable per poder arribar, doncs, en els joves. Jo a vegades parlo amb joves que em diuen, bueno, però és que jo sé molt bé amb qui parlo. Sí, però al moment que tu obres tots els teus contactes, dones peu a que aquest acusador arribi a altres persones. Per tant, la gestió dels contactes és molt important. Imagineu-vos, veieu ara, per exemple, aquest xicot de Mollerussa, de 40 i pico d'anys, que van detenir, i que portava des de l'any 2013, era un mediador familiar de l'Ajuntament, des de l'any 2013, doncs, bueno, doncs, amb tot aquest tema acusant a joves, no? I, de fet, diuen que deien que havien arribat a 60 i pico joves, que no sabem a quants ha arribat en realitat, i només una, no recordo ara, va denunciar. Vull dir que realment és un tema que queda allà doncs, molt amagat. Per tant, el tema de la gestió de contactes també és molt important. Després, valorar-los per lo que són, és a dir, no per als seus atributs físics. Jo sempre dic que és molt bo fer un DAFO, no? Veure les debilitats, veure també doncs, debilitats, oportunitats, és, no? Amenaces i també doncs, totes les aptituds en positiu que tens, les fortaleses, no? Que es coneguin. Després també el temps doncs, de tenir un temps per l'esport, per la lectura, també el son, l'alimentació, són coses que són molt bàsiques però molt importants, no? I sobretot això, estimar-los, perquè si tu els estimes pel que són, ells també es valoraran molt més, no tindran tanta necessitat de sobreexposar-se, no? I també seran més capaços de tenir relacions doncs més sanes, en aquest sentit. I després, clar, com tu em deies molt bé, comencem pels pares, però els pares que hem de buscar fer comunitat, no trobar-nos sols. Jo abans també era, no?, la mare que està sola i que ningú fa cap, doncs parlar amb altres pares perquè també doncs t'ajuda. I després també doncs recolzar-te en doncs, associacions com la nostra, perquè cal legislar en l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals que fem, la defensa en el menor, no? També és molt important legislar i canviar coses.
I tant, Anna, és bàsic i, com tu dius, legislar-ho. Doncs, si et sembla, anem a donar pas a les nostres tertulianes d'avui, Bet Borés, Eugènia Pons de Gironella i Marina Almansa. L'Anna ens parla del dret de la intimitat.
Bueno, és que aquí tenim una cosa molt important, que és que la llei va modificar-se en l'any 2015 al Codi Penal, precisament en el tema dels delictes de menors. Va pujar l'edat de consentiment sexual als 16 anys i després va afegir un article, que és el 183 bis, que li va canviar la redacció, en el que el fet de invitar un menor a presenciar actes sexuals ja és delicte. Estem parlant d'un menor de 16 anys, també ho és el contactar amb un menor per tenir una trobada. Aquest fet ja es contempla com a delicte.
Que això passa constantment a les xarxes socials, que la gent gran, els
exacte,
majors d'edat, no paren de convidar
ampliat,
els menors.
Han ampliat aquest tipus del ciberacoso. I després també hi ha un altre, que és l'embaucar. I està molt en el cas que deia...
El grooming.
Claro, a lo que deia una mica l'Anna, embaucar, el que faciliti material pornogràfic o el que estimuli a que aquest menor explícitament proporcioni material pornogràfic. Què és lo dolent d'això? Que la pena per embaucar és de 6 mesos a 2 anys de presó.
Al final, és el que passa sempre, no? Veiem que la justícia va per una banda i els fets van per l'altra. A mi el que m'agradaria remarcar del que comentàveu és que la hipersexualitat, al final, el que fa és repercutir també en els estereotips de gènere i és violència cap a la dona. El masclisme és transversal i a les xarxes socials, com bé dèieu, també hi és. Per tant, poso sobre la taula, caldrien filtres, caldria una visió i caldrien mecanismes de gènere també a les xarxes socials, ara que doncs estan en la màxima exponència i doncs que els menors tenen molt més accés, no?
Doncs a mi m'agradaria remarcar com a efectes d'imatge personal hi ha una confusió molt gran entre el que realment és imatge i el que és aparença, no? I la imatge externa. I llavors, el fet de que oblidem que el ser humà és multidimensional, que no només el seu valor resideix en la seva aparença, és el que ens buida de contingut, també com a éssers humans, no? Per tant, pensar que un escot més llarg o una cama més prima, perquè ja no només és la quantitat de pell que es mostra, sinó també l'esclavitud de nois i noies, perquè és veritat que quan parlem d'hipersexualització, la primera fotografia que ens ve a la cara o a la ment és el d'una nena, però els nois estan igualment hipersexualitzats. També s'ha vist com han incrementat moltíssim les estadístiques de nanos amb anorèxies i amb bulímies i amb trastorns alimentaris, precisament perquè han de seguir o les operacions aquestes de posar-te les tabletes perquè se't vegin els abdominals marcats, no? Per tant, a mi el que em sap molt greu és que la nostra generació portem molts anys i molts esforços treballant per aquesta dignitat de la dona i, a més, del ser humà, i que no ens n'hem adonat que tot això se'ns escapava a través dels nostres fills.
Sí, parlàvem abans també d'aquest fals empoderament en el món d'Instagram, sobretot, doncs, que ara també està a primer nivell, i aquest fals feminisme, no? A mi també m'agradaria remarcar-ho. Caiem potser en aquest mite de soc dona lliure i per això puc ensenyar el que vulgui i això em fa feminista. Doncs m'agradaria dir que estic absolutament en contra. I crec que és, com deies, un postfeminisme, no? Podríem dir també un neofeminisme.
Jo voldria dir una cosa. Tant la llei com el que podem fer a les xarxes toca només de manera perifèrica a el que està passant dintre de l'escola en aquests nens que tenen 16, 14, 13, 14 anys. Què passa? Hi ha sistemes... s'està demanant pels propis adolescents en les escoles... mediadors a dintre de les classes, perquè estem parlant sempre del delegat de curs, el que fa això, mediadors entre les classes que siguin capaços de detectar el que està passant, siguin homes o dones de confiança d'aquells que els està passant alguna cosa que puguin dir i que ells mateixos tinguin les eines per poder-ho resoldre dintre de l'escola. Què passa a l'escola? Que mentre això està passant els mestres no s'enteren. I quan s'enteren és quan ja tenen el problema. Quan tractem de conflictes hem de parlar de prevenció.
Sí.
Aquí només funcionarem si podem prevenir això que està passant. La llei arriba tard i arriba torpament i va modificant. L'any 10 va parlar dels ciberacossos, el 15 ha ampliat el tipus i estic segura que dintre d'un any tindrem una altra llei. Però no farem res. Precisament va haver-hi una xarxa d'uns adolescents que demanaven i deien... Escolti, necessitem mediador. I no és un mediador que ha de ser de l'escola. Ni siquiera, fixa't tu, jo que soc mediador i tinc l'empresa, ni siquiera una empresa de mediació té castellà. Se'ls ha de formar com a mediadors perquè siguin ells els que escoltin. Jo ho demano a les xarxes, per favor, demaneu un equip de mediació extern al col·legi que formin aquests nens, aquests delegats o aquests, perquè ells rebin aquestes... que sàpiguen el que està passant i que siguin capaços de resoldre o buscar ajuda.
Des de les escoles, al llarg d'aquests anys, doncs, rebem moltes trucades aquí en el Plusvàlua Dones demanant ajuda. Hem trobat també diverses universitats que es troben amb aquests problemes de la mateixa manera que el bullying i ens remarquen molt tot el tema de l'anorèxia portada precisament per les xarxes socials. Aleshores, està clar, la generació nostra estem criats, vam estar educats de la manera que vam estar, però avui en dia la gent jove, i nosaltres també, lògicament, vivim aquesta realitat. O sigui, això és així. Funcionem a cop de xarxes socials i d'imatge. Carreres que no tenen res a veure amb la imatge. Aleshores, els pares, per molt que es conscienciïn, què hem i què han de fer? Ja sé que abans ens has dit, Anna, doncs, tot el tema d'educar la intimitat, però sovint ens trobem que els primers que pengen fotos dels seus fills són els pares i les mares. Tot el dia estan penjant fotos dels fills, els propis famosos.
És que hi ha un tema de... Per mi, el meu pare, és que hi ha un tema... S'han juntat dues coses. Hi ha un problema, abans ho comentava amb la Marina, de valors. Clar, què passa? Que els agents de socialització primària són els pares i l'escola, no? I els de secundària, de socialització secundària, ja és quan entren els amics, els mitjans. Ara molts pares no estan fent aquesta tasca i, a més, les mitjans, en aquest cas les xarxes, han entrat en el procés de socialització primària. Clar, i això és una bomba. Clar, jo crec que també s'ha mentalitzat que no tots són les xarxes, perquè quan vaig a les escoles la pregunta el millor és si té mòbil el nen o la nena o si està en xarxes. No tot és això. És que hi ha moltes formes d'anar-se apoderant i que no tot es queden aquí. Però és que, a més, si un jove ha d'estar a xarxes, és a dir, si ha d'influenciar, que sigui el que és ell o ella online també. És a dir, que fugim. Si volem fugir d'aquest model d'influencers, hem de començar a visibilitzar models d'influencers que siguin bons per lo que fan, que siguin creadors.
Clar,
no?
Cal que eduquem els fills, sí, però primer cal que ens eduquem els pares.
Absolutament d'acord, totalment d'acord.
Clar, perquè aquí ens trobem doncs, amb aquest abisme i amb aquest salt tan gran. Sovint es tracta d'anar a qualsevol parc.
Sí,
vas
sí,
a un
sí.
parc i hi ha molts pares i moltes mares connectats al seu telèfon. No estan veient el que fan els seus fills, estan al telèfon.
No. Sí. Bueno, hi ha una cosa també que és important. Pensem que a la televisió, quan estem ensenyant coses que estan passant, estem ensenyant l'escàndol. Els programes de televisió tots sí. són...
Sí, 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 per això et dic. Sí, sí.
Clar, llavors, potser també que tenim que plantejar-nos des de les xarxes a ser molt crítics. I a dir, escolti'm, ensenyin referents, coses que ens importen. Aquest programa el boicotegem, no el volem veure. I jo crec que es tindria que començar per aquí. Els adults assumir el nostre paper, que també és molt important. I podem moure moltes coses.
Jo crec que bueno, ens ha passat, i ens ha passat abans, i tota la societat o l'evolució en la història hem de veure, que la societat sempre va per davant plantejant el problema i les institucions i l'aparell de l'Estat, legislatiu, judicial, tots, resolent el problema. El que passa que penso que avui tenim signes suficients per veure la magnitud de les conseqüències que tindrà tota aquesta desvalorització de la societat i sobretot per als nostres fills, perquè el que sí és veritat és que l'impacte que reben aquests nanos de coses que veuen, que pateixen i que experimenten, quan no estan preparats ni madurs per processar tots aquests impactes, serà terrible.
Darrerament ha sortit una notícia defensada per un grup de mares sobre el porno ètic. Realment existeix o no existeix el porno ètic? Què és això de porno ètic, aviam?
Mira, jo, per exemple, si em permeteu, perquè la mateixa pàgina de Pornhub, no?, ja té dins, no?, una pàgina que parla d'això també. Tu t'imagines a un traficant d'armament doncs, fent tràfic ètic? Clar, la indústria del porno mou molts milions. Deixem de parlar d'això, estem parlant de menors. I atrevim-nos a parlar com aquesta... Bueno, ahir sortia la notícia aquesta diputada socialista, la més jove, que parlava de regular el porno, podrà estar d'acord, no està d'acord, en els menors. Bueno, l'han insultat, calumniat, bueno, tremendo, no? Hem de ser capaços de parlar molt clar i que per mi no hi ha porno ètic i menys per menors.
El problema de la pornografia és que s'ha utilitzat com a substitut, jo crec, de l'educació sexual, que també ho comentàvem abans amb l'Anna. Falta molta educació sexual en aquest sentit, en etapes clau, no?, per la sexualitat dels adolescents, i s'ha substituït un porno extremadament masclista, on la dona passa a ser un mer producte, amb una falta d'educació. Llavors, els adolescents tenen com a referent escenes on es perpetua la violència masclista i després doncs, passa el que passa al carrer, no?
Clar, i per això ens trobem en uns moments de tantíssima informació, però que, en canvi, ha pujat la violència de gènere entre els adolescents com mai a la vida havia passat.
Totalment, perquè és que, a més, clar, en tot el tema, per part dels nois parlem de manades, per part de les nenes parlem de normalitzar de les nenes i noies, per exemple, no? També no hem parlat de les lletres de les cançons, que, de fet, ja hi ha estudis, no?, que demostren com, doncs, com es pot influir, no? Llavors, tot és la contradicció de nanes que volen avançar, sobretot parlo en aquest cas de les nanes, perquè ells, no?, ja han vist aquest model que també tu comentaves, és molt cert, no?, que d'una banda doncs, denuncien doncs, qualsevol tipus de mirada, però d'altres se'n van amb un tipus maluma i formen part d'una arenda amb no sé quants nois, no?, que és com una miqueta com una contradicció. Sí, no és no, però compte, també és l'autoestima de valorar-te i de no deixar-te manipular ni que abusin de tu ni que tinguin un control abusiu, tampoc, no?, que s'ha normalitzat.
Començàvem el programa parlant del cas d'Iveco. Quan compartim imatges? Marina Almansa, periodista, què fem amb aquest tema?
El tema d'Iveco, al final, doncs, com deies, que la violència masclista és transversal, està tot arreu, ara un altre canal s'ha sumat doncs, a les xarxes i WhatsApp i la dona sempre està sotmesa a això. Com deia, molt important remarcar, no culpabilitzem a la víctima perquè ha escoltat opinions d'escàndol, no hauria d'haver enviat el vídeo, la culpa seva per enviar el vídeo, al final això és perpetuar el problema. I bé, és que ho dic sempre, la violència és a tot arreu.
I tant que sí, la violència és completament transversal, no hem de culpabilitzar mai a la víctima i com a pares, mares i educadors hem d'educar la intimitat. Controlem els contactes, no caiguem en temes de grooming i estimem-los. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui amb Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals. Moltes gràcies, Anna.
De res a vosaltres.
Amb Marina Almansa, periodista.
Gràcies.
Amb Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge Espanya.
Un plaer.
I amb Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora d'Open Up.
Moltes gràcies.
I a vosaltres, estimats oients, us esperem dijous vinent aquí, a les 9, al Plusvàlua Dones, de Ràdio Estel.